6 minuts per sobre de les 10 del matí. Continuem en directe al Planeta Prat. Obrim la nostra finestra de seguretat ciutadana. Avui ens visiten des de la policia local del Prat i saludem el sergent Joaquim Carrillo. Què tal, Joaquim? Benvingut.
Hola, què tal? Bon dia.
I avui volíem abordar doncs, el tema de la zona 30. És veritat que al Prat la primera iniciativa es va tirar endavant al nucli antic el 2010, per tant, ara ja portem uns anys. Tot el municipi ja des del 2021 doncs, ha estat declarat com a zona 30 i volem fer una mica de repàs de quines són les implicacions perquè encara ens trobem amb molts conductors i conductores que tenen al cap aquesta limitació dels 50 km/h en ciutat. I és per això que volíem aprofitar aquest espai per fer una mica de repàs. Comencem per aquesta part, per la definició del que significa que el Prat sigui un municipi de zona 30.
Sí, de fet, mira, m'has donat una dada que jo no coneixia o no recordava, que venim més antic el tema de posar el casc antic que el tema de la ciutat de la zona 30, tot i que la llei, la norma, un real decreto el 970-2020, va ser el 2020 que van sortir aquesta com a normativa el tema de la zona 30. Uh-huh. De fet, el Prat va acceptar el repte de transformar, no?, la ciutat en una ciutat 30, no?, una ciutat amb la velocitat màxima de circulació dels vehicles que sigui a 30 per hora. Es tracta d'una mesura, no?, que és necessària per millorar la seguretat dels vianants, sobretot, i reduir accidentalitat, no?, i la gravetat de les lesions. Reduir la velocitat màxima de 50 a 30, que va ser el quid de la qüestió, permet disminuir la taxa de mortalitat en atropellaments, això s'ha demostrat. De fet, jo em recordo un punt negre que teníem al Prat, al carrer Lleida, fa molt de temps, abans de que es canviés una mica tot el tema de passos de vianants, la regulació de trànsit a la sortida de les escoles, al carrer Lleida era un punt negre. S'ha millorat molt, eh? I sobretot el tema de la reducció de velocitat. Uh-huh. De fet, jo tenia aquí una dada, no?, que redueix 5 vegades la velocitat. Si el vehicle redueix la velocitat de 50 a 30, redueix 5 vegades el risc de perdre la vida en un accident de trànsit, en un atropellament.
És moltíssim.
És moltíssim. Clar. De fet, ja et dic que el Prat va apostar per aquesta reducció de velocitat, uh-huh, tot i que després ja la norma va dir que a la ciutat, a vials de circulació en què només hi ha un sentit de circulació, val?, s'ha de reduir a 30. En tot cas, si hi ha dos carrils de circulació de la mateixa direcció, sí que pot anar a 50. De fet, tenim poquets.
Clar, és veritat que és anecdòtic aquest
sí,
cas aquí.
O sigui, el que hem de posar-nos al cap és el tema de circular 30 per hora, no? Uh-huh. De fet, jo tenia aquí un apunt també que té a veure amb els sinistres, amb els accidents, sobretot atropellaments. Pensem que en un accident de trànsit intervenen tres parts. Una és el vehicle, l'altra és la persona i la via, no? Quan parlem de vehicle, què parlem? Quines eines té el vehicle per poder disminuir aquesta gravetat amb les lesions o amb l'atropellament o amb altres accidents de trànsit? Doncs la seguretat activa i passiva dels vehicles. Cada vegada hi ha vehicles més moderns que tenen més eines de seguretat passiva. Jo me'n recordo quan va sortir l'ABS, no? Ara, qui pensa que un vehicle no pot tenir ABS, no?
Clar.
Ara està l'ETC, tenim la col·lisió de vianants i la col·lisió de vehicles, tenim el tema de cinturons amb molta més seguretat que abans, tenim el tema d'absorció d'impactes de vehicles i de vianants, tenim el tema de... O sigui, tenim unes eines que et dona el vehicle, sobretot els vehicles més moderns, per poder minimitzar en cas de col·lisió, en cas d'accident o intentar evitar-ho. No? Uh-huh. Tenim el tema de la via. La via, cada vegada els gramatges de l'asfalt, no?, o la qualitat del fermo, les pintures antideslitzants dels passos de vianants, els separadors de carrils són molt més treballats i això també ajuda a minimitzar el risc. No? I per últim tenim el tema de la persona, el conductor del vehicle. Dono una dada, que aquesta és la de quan pensem en reconstrucció d'accidents de trànsit, s'han de tenir en compte moltes coses, no? Però hi ha una cosa molt important que em sembla rellevant, no? La capacitat de reacció de qualsevol persona, una mitjana de capacitat de reacció des que tu veus el risc, veus una mica aquesta incidència de la via, la teva capacitat de veure i donar instruccions al teu cos perquè activin el fre, perquè donin una esquiva al volant, més o menys en una persona normal és un segon. De vegades pot reduir-se en gent més jove, 0,80, sí, però un segon de temps de reacció que diem, des que tu veus fins que tu pots activar qualsevol eina del vehicle, un fre, no? Si pensem en un vehicle que va a 80 km per hora, el recorregut que fa el vehicle a 80 km per hora en un segon són 22 metres. Val?
És moltíssim.
O sigui, jo veig alguna cosa, apreto el fre, des del moment que jo veig fins que apreto el fre, si posem un segon, recorrem 22 metres. Ara passem a 50 km per hora. A 50, un segon seria quasi 14 metres. 14 metres, que és molt... O sigui, són
molta distància, sí.
Tres vegades la mesura d'un vehicle, no? Si passem a 30, ja recorrem 8 metres. De 8 a 14 metres hi ha un món. És a dir, imagina que tu veus una persona, des que tu la veus, igual a 8 metres no arribes a tocar-la. Però ara pensa que no el veus i el toques. En el moment que el toques, si tu te n'adones que l'has tocat, que s'ha tropetat algú i has apretat el fre, arrossegaràs aquesta persona a 8 metres a 30 km per hora.
Ostres.
Val, però si vas a 50, l'arrossegues 14 metres. La diferència és molt gran. A 8 metres pot ser que aquestes lesions, aquesta possibilitat de que sigui una ferida greu o mort, disminueix molt. És per aquesta raó que hem de tenir en compte que no és... La reducció de velocitat té a veure amb aquest recorregut que fa un vehicle des del moment que tu te n'adones que passa alguna cosa. O la típica parada de vehicles davant d'un pas de vianants perquè està passant gent, no te n'adones que ha parat al dalt davant, doncs la teva capacitat de reacció et dic que és un segon. Són aquests metres que són necessaris per poder aturar el vehicle. Ja no dic que si el vehicle es pot deslitzar perquè la via està malament, ja han dit que la via té molt a veure amb aquesta capacitat de que el vehicle s'aturi a temps, però pensem una mica en aquesta capacitat de reacció, que no la posem nosaltres, que és el propi cos el que té aquestes ordres internes de poder accionar el pedal de fre.
Clar. Fa uns dies es va fer la Junta Local de Seguretat i també tenim dades d'accidentalitat, no?, d'aquests successos que han passat al Prat. Perquè és veritat que la gent té la percepció de que potser això dels accidents i això que expliques a mi no em passarà, no?
Sí, això que no passarà... Mira, no dono dades perquè va ser la Junta Local de Seguretat i de l'extracció de dades de policia local, doncs tinc el tema d'accidentalitat. D'accidents de trànsit en total hem tingut bones dades perquè van reduir totes les opcions que hi ha d'accidents de trànsit com respecte a l'any 2022. Val? L'any passat, o sigui, el 2023, van tenir 251 accidents de trànsit, val, en total. D'aquests hi ha greus, no greus, lleus. Però si, mira, 129 tenim només amb danys materials. 114 en què van ser amb ferits lleus. I 8 amb ferits greus. No van tenir cap persona morta. Hem de recordar que l'any 2022 van tenir dues persones que van morir arran d'un accident de trànsit.
Però,
llavors, clar, també és casuística, sí, però és veritat que aquest any hem reduït en total de 251 accidents que hem tingut al 2023 al 291 que van tenir el 2022. És una bona dada. És a dir, sempre que reduïm, anar a zero, no sé quina missió és, però sí que és veritat que hem d'anar mirant allò de reduir. Me'n recordo fa 10-15 anys la qüestió d'accidentalitat i de mortalitat ja a tota Catalunya era molt alta.
Sí, havíem assumit que era una part essencial.
Doncs no podem assumir aquestes dades. El que hem d'anar és a millorar entre tots, no? Des dels que fem treball al trànsit com a policies, des de l'usuari del vehicle, que ha de saber què porta entre mans i que aquestes dades, que pensa que no em passarà mai més a mi o no em passarà més... Hem de mirar que sí, que ens pot passar a tots, no? Indicadors, doncs mira, el que hem dit, 251 accidents en total, van fer arran del, ja no accidents, sinó amb el tema del control del trànsit, unes 7.050 denúncies de trànsit, van retirar 1.455 vehicles de via pública, per alguna raó o altra, i un altre tema també, van fer 131 alcoholèmies que van ser positives. D'alcoholèmies es van fer més, però és veritat que positives van ser 131. De fet, d'aquestes 131, van fer 67 penals. És a dir, un temps que... I afegeixo també el tema dels drogues, no? O sigui, el Codi Penal ja ens dona a l'article 379.2, no? El conduir un vehicle motor o ciclomotor sota la influència de drogues tòxiques, substàncies psicotròpiques o bebidas alcohòliques, no? I en tot cas aquesta persona també pot ser investigada per conduir amb una taxa major de 0,60 mg per litre d'aire expirat. En aquest cas, penseu que sempre estem parlant d'influència, val? Però també per una taxa superior a 0,60. Podem portar una taxa de menys de 0,60, però anar molt influït per la beguda alcohòlica o per les drogues. I l'any passat van fer 11 investigats per conduir sota la influència de drogues. Això és una pujada important, però és que anem a més, perquè cada vegada els controls es fixen en el tema d'alcohol i drogues, no només en alcohol.
Clar.
Val, jo vaig dir que 67 van ser penals i 11 per drogues. O sigui, és una data que ha de tenir en compte, sobretot el tema del consum de, de drogues.
Pel que fa a la velocitat, es fan també controls com es fan doncs això, aturar alguns conductors per fer les proves d'alcohol i de drogues? També disposem d'un radar a nivell de policia local on es faci un control de quina és la velocitat?
Sí, de fet, mira, el mateix article del Codi Penal, que és el 379.1, aquí parlem de que el conducir un vehicle motor o ciclomotor a velocitat superior a 60 km per hora en via urbana o 80 km per hora en via interurbana. Ho dic perquè pensem que anar massa, amb un excés de velocitat té dues conseqüències. Una és la via administrativa, una denúncia administrativa, o una denúncia via penal. Seria amb un rol d'investigat, sí. Sempre hem de comptar que si passes 60 km per hora en via urbana, o sigui, seria, si posem a la zona 30 i vas a 90 per hora, nosaltres estaria implicat en un presumpte delicte contra la seguretat vial. Si passés a 110 en una zona 50, seria un presumpte investigat, esperem que s'hagi implicat en un presumpte delicte contra la seguretat viària per aquest excés de velocitat. Si el marge és molt menor, seria una denúncia administrativa. I el que m'havies comentat, si aquí fem controls,
sí,
tenim un radar, que és un radar velolàser que diem, que es troba calibrat i certificat, perquè això s'ha de fer periòdicament. Indústria així ens obliga. I en aquest cas, aquest radar pot ser fixa o mòbil. Pot anar muntat en un vehicle, o pot anar en un trípode, o podem posar-lo en qualsevol element fixa de la via urbana, no? Què fa aquest radar? Doncs fa una fotografia, o sigui, primer mesura la velocitat del vehicle i fa una fotografia. Habitualment, nosaltres el que fem és aturem el vehicle, és a dir, tenim uns agents que faran l'atura del vehicle i li explicaran el que ha passat i faran el que calgui con respecte a aquesta denúncia i però a part de tot és que es fa una fotografia que s'anexarà a l'expedient de l'infractor perquè l'arribi a casa.
Què us trobeu aquí? Perquè a vegades és veritat que despistes, que molta gent ens vam treure el carnet quan les ciutats eren zona 50 i a vegades t'has de veure o el senyal o has de veure aquests avisos, no, que et diuen la velocitat per dir, ostres, vaig més ràpid del que hauria d'anar.
El que hauríem de pensar és que la norma que va sortir amb el Real Decret mesurant la velocitat té un objectiu, que és reduir sinistralitat. Quan entrem a una ciutat hem de ficar-nos al cap que estem a una ciutat 30. No només al Prat, a totes les ciutats grans. Penso que
sí,
la diferència d'arribar abans o més tard per anar a 50 o 30 en una ciutat en la que el trànsit, les rotondes, els passos de vianants...
Clar.
Penso que no és una qüestió de si vaig a 50 arribo molt més d'hora, no? Penso que hem de conscienciar-nos en quines són les conseqüències d'anar a 30 o a 50. Quines conseqüències que pot tenir que tu et despistis i atropelles algú. Quines conseqüències pot tenir que surti corrents un nen i tu la teva capacitat de reacció sigui la del segon que hem comentat i que vagis a 50 o 30, que li puguis salvar la vida a aquest nen, no? A aquesta persona, a aquesta gent gran que de vegades passa sense mirar també, no? No només és el que tu pots ser com a infractor, no? Sinó el que pot fer una altra persona, no? que es creu en el teu camí. O sigui, no només estàs tu i no tens tu sempre la culpa, és a dir, hem de pensar la resta, no? Que tinguis o no tinguis, ningú té la voluntat de fer-li mal a ningú. Pensem en això. Una ciutat a 30 és una ciutat molt més segura, no? És que és la conclusió aquesta que ja et dic, que quan fem reconstrucció d'accidents, pensem en aquesta capacitat que tenim de reacció, que pot fer que la lesió sigui molt greu, o fins i tot la mort, a que no sigui quasi res, i i que puguem aturar el vehicle en condicions.
Aquests panells que ens indiquen a quina velocitat anem, que no porten un radar associat, però sí que moltes vegades són dissuasoris i ja ens fan veure, no?, que hem de reduir la velocitat. Heu notat una reducció en aquests punts on estan situats al Prat?
No tinc dades, però si és veritat que sé que hi ha alguns aquí a Sant Clavé,
sí.
Clar que com a entrada de ciutat pot ser un avís d'escolta, recorda que estàs entrant en una ciutat 30, no? Tot i que la norma estigui, de vegades aquest avís sí que pot ser sigui bo.
A Pompeu Fabra diria que també hi ha un d'aquests, no?
Penso que pot ser sigui bo. Ara no puc donar-te una dada si això és clau per poder reduir la sinistralitat en aquestes vies. Però sí que penso que tota eina que sigui allò de ell, escolta, mira, que vas a aquesta velocitat, no? Jo també me les miro, o sigui, quan entro i dic, ostres, vaig... Perquè de vegades sí que crec que pot ser venir d'una via ràpida i passar una via de 30, pot ser una mica allò de per part del conductor que no sigui molt sensible, no se n'adoni compte de que ha de reduir aquesta, la velocitat a 30.
Pel que fa als reductors de velocitat, que també es troben en alguns espais, no sé si faciliten que...
Bueno, de fet...
Clar, impedeixen certes velocitats, no?
Clar, més que impedir, perquè clar, tu pots anar, però sí és veritat que són dissuasoris, crec que de vegades la gent pensa, o sigui, si vaig a massa velocitat amb un tipus de ressalte o el que sigui, no danyaré el cotxe, no? Sí, jo penso que és una eina també, són reductors de velocitat que poden donar una bona sortida amb aquesta reducció de velocitat.
En els darrers anys, just ha coincidit també amb aquesta normativa, però l'augment dels BMAPs i fins i tot de les bicicletes que conviuen en aquests espais amb els vehicles. Recordem també la normativa, perquè és veritat que molts conductors de cotxe, quan van darrere d'un BMAP o d'una bicicleta, comencen com a alterar-se i a fer accelerons o bé a fer avançaments una mica complicats.
Doncs hem de comptar que hem de ser una ciutat amable amb tot el que viu a la ciutat. Vianants, bicicletes, UMPs, vehicles, turismes o el que calgui. De fet, mira, una dada que no havia donat, l'any passat van tenir 35 atropellaments. 2023, 35 atropellaments. Van tenir 34 accidents en què hi havia implicat alguna bicicleta. I van tenir una dada important, 4... A nivell d'infraccions no ho tinc comptabilitzat, val? Però sí que van tenir 4 atestats oberts per diligències obertes en què estava implicat un UMP. Què pot passar un UMP? Un UMP pot anar per la vorera i atropellar una persona. En aquest cas, què passaria si aquesta persona pateix algun tipus de lesions? Podríem estar entrant en un presumpte delicte, val, d'imprudència menys greu per les lesions que has ocasionat. Clar. Hem de ser conscients de que portem un UMP, no és una cosa, és una eina, és un vehicle que porta certa velocitat, té un límit, però porta certa velocitat. I si això col·lisiona amb una persona, amb un nen o amb una persona gran, pot fer-li mal. De fet, ha passat. Sí. L'any passat van fer 4 atestats relacionats amb un UMP, per un delicte, un presumpte delicte, per una imprudència menys greu. Llavors hem de tenir una mena de consciència de què podem fer amb un UMP. Un UMP ha de circular com qualsevol altre vehicle, per la calçada o per llocs habilitats per poder portar l'UMP, igual que una bicicleta. Llavors pensem en aquest rol. Un UMP, de fet, hi ha alguns que són grans, tot i que no puguin passar als 25,
sí.
Però clar, evidentment, poden fer molt de mal. I hem de comptar... I els vehicles també han de pensar el mateix, sí. És a dir, una ciutat amable, que ha de circular una ciutat a 30, no crec que hi hagi cap distorb de que tinguis davant un UMP o que tinguis davant una bicicleta. Hem de ser conseqüents en que tots són vehicles, que és una ciutat que ha de ser més per al vianant, més per a la pacificació del trànsit, més per a aquesta convivència saludable, no?, entre vehicles i vianants, però que com a vehicles, el UMP i les bicicletes, com que poden circular, però han de circular, doncs els hem de respectar. Preses, home, ja et dic que no hi ha molta diferència d'anar 50-30, però a través de tot el Prat. És a dir, de vegades sí, els policies sí que han d'anar ràpids, o bombers han d'anar, els serveis d'emergències han d'anar ràpids, però no comptem tant de temps entre recórrer d'un punt a l'altre de la ciutat per anar a 30 o 50, i sobretot respectar els altres vehicles com el UMP, i les bicicletes, i sobretot tenir en compte que un UMP és un vehicle que ha de circular per la calçada, que no pot utilitzar les voreres i que ha d'anar circulant com qualsevol altre vehicle.
És veritat que al Prat, a més, tenim molts pocs semàfors, gairebé tot està organitzat amb passos de vianants, i que aquí hem de tenir especial cura, també si som vianants, perquè és veritat que moltes vegades està el costum com de creuar gairebé sense mirar, i aquest temps de reacció que comentaves és clau, perquè si has girat la vista un moment, et trobes, no?, aquest vianant al mig del pas de vianants.
Sí, de fet, això també és una qüestió de trànsit, és a dir, els vianants hem de tenir cura pròpia, no de nosaltres, clar. Som els més vulnerables. Ja et dic que nosaltres, mira, ara tenim aquí el teatre de la cloenda del curs de mobilitat segura de la policia local, i una de les coses que nosaltres treballem a les escoles amb els nens i joves és el fet de que tu com a vianant has de tenir cura de la teva persona. Com? Doncs creuant el lloc que és adequat, que és el pas de vianants, creuant mirant a un costat i un altre, perquè sempre pot venir un vehicle que estigui despistat, sí. I sobretot allò, fer ús dels passos habilitats, no? Perquè quan trobem un atropellament, que algú que pateix lesions fora del pas de vianants, doncs clar, la responsabilitat és una responsabilitat que no li agrada a ningú. No és que si t'atropellen el pas de vianants sigui millor, perquè no ha de ser així. Hem d'anar reduint amb el 30 per hora, amb el tema de la cura dels vianants, en sentit de que són també implicats en accidents de trànsit, són part del trànsit. De fet, podem denunciar un vianant per no creuar, però en toca, sí, i tant que sí. Clar. Que es fa més o menys, però sí que es pot fer. És a dir, també són part del trànsit, també hem de tenir cura i hem de participar d'aquest trànsit, no? D'aquesta mobilitat segura. Ja dic que a les escoles treballem molt amb els nanos, que m'he trobat molts nanos dint-los als pares que han de creuar però no han de creuar, que han de mirar un costat, que han de mirar un altre, sigui...
Fins i tot fer aquest contacte visual, no?, que ens deia l'Herminio, que fins que el conductor no ens miri, no fem aquesta passa de dir podem passar i estar el cotxe aturat. Sí, que això ja de grans ho deixem de fer.
No, però no creguis que és veritat, que aquest contacte visual sí que es té, no?
És necessari.
El gràcies, el agraït, el que passis, el... De veure, aquest contacte visual fa molt. I sí, la gent totalment. No se n'adona, però sí que és veritat. El conductor sempre mira, el vianant si mira aquest canvi de mirades, igual que la policia. Sí. Nosaltres anem pel carrer i anem veient i te n'adones, no?, de les mirades. Però sí que és interessant això que diu l'Hermínio. Sí.
Doncs acabem així. Hem volgut fer una mica de repàs d'aquests anys d'implicació del Prat en la zona 30 i sobretot per recordar que per fer una ciutat també més amable és necessària la implicació de tothom. Sergent Joaquim Carrillo, moltíssimes gràcies.
Doncs a vosaltres, gràcies.
Que vagi molt bé. Vinga, adéu.